Quan fa just un any que 237 persones moriren a causa de la Dana a València, però també a punt d'Andalusia i de Castella-La Manxa, l'Estat ret homenatge a totes les víctimes, quan encara hi ha desaparegudes els cossos de dues persones. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Anton Mateu.
Sentim una espècie de remor i aquest és l'ambient, el so que ens arriba de la senyal en directe des de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Just ara mateix acaba d'acabar l'acte d'homenatge al funeral que ha començat a les 6 de l'hora baixa en la lectura del nom de totes les persones mortes aquell dia. En aquests moments, en aquelles imatges que ara ens arriben i que nosaltres vos podem explicar, veiem precisament com el rei s'ha acostat a un grup de víctimes, de familiars de víctimes, i parla amb elles. A de vora veiem el president del govern i també veiem la presidenta del Congrés, la mallorquina Francina Armengol. Aquesta imatge en directe que ens arriba i que vos explicam ens arriba des de la Ciutat de les Arts i l'Arbiant i la Ciència. Aquests crits, aquests clams, aquests retrets també ens arriben en directe. Són els retrets, els clams que fan Carlos Mazón, el president de la Generalitat Valenciana, i en demanen la dimissió a causa dels fets ocorreguts fa just un any. Precisament, però, dic que aquesta cerimònia, aquest acte d'estat que ha organitzat el govern central, que de fet ha estat la delegació del govern a València, l'organitzadora d'aquest acte, en què, per express petició de les famílies de les víctimes, el president de la Generalitat no s'ha acostat a la bancada dels familiars d'aquestes víctimes. Aquesta cerimònia, com dèiem, ha començat amb la lectura de tots i cadascun dels noms de les 237 víctimes.
Antonio Noblejas Sánchez Migallón, Hipólita Ojeda Lara, Sufián Ujma, Fernando Páez Robles, Raquel Pagán Romero.
Tot d'una vos ampliarem els detalls d'aquesta cerimònia laica que just acaba d'acabar i també farem repart de les conseqüències polítiques d'aquesta tragèdia quan fa just un any que això va succeir. Neu López, bon vespre.
Bon vespre, sí, perquè la Dana ha marcat avui la sessió de control al Congrés dels Diputats. El president espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut confrontar amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit sobre el cas Koldo per respecte a les víctimes.
Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su televisión española. Y volverá a mentir mañana en el Senado, porque sabe. Porque si dice la verdad, acabará con usted.
En una democracia parlamentaria, evidentemente, el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho. Soy el presidente del gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales. Pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la Dana.
I continuem a parlar ara de les Illes Balears perquè avui han sabut que un motorista de 66 anys ha mort avui a migdia a Palma, en concret a la barriada de la Indioteria.
L'accident s'ha produït quan una ambulància en servei d'emergència ha col·lidit amb el motorista. El conductor del vehicle sanitari hauria donat positiu en cocaïna a la prova inicial, que ara s'haurà de corroborar al laboratori.
I un home de 54 anys ha estat trobat mort avui de matí a la carretera de Solla, a Palma.
Es tracta d'un conegut empresari, propietari d'un negoci de restauració de Palma que estava desaparegut d'ençà de dissabte passat. Segons la Policia Nacional, tot apunta a un suïcidi.
El Consell de Mallorca reclama al Ministeri de l'Interior que iniciï la repatriació dels 463 menors estrangers no acompanyats que atén l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
L'argument de l'IMAS és que la llei d'estrangeria obliga l'Estat a sol·licitar als països d'origen informació sobre la situació familiar dels menors migrants. El Consell de Mallorca ha demanat avui al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, si ja ha iniciat aquest tràmit.
I el Partit Popular tombarà dimarts al Parlament la iniciativa de vots que pretén modificar la llei d'educació.
Si bé les dues parts estan d'acord amb la vehicularitat del castellà a les escoles, la proposició de Vox va més enllà i pretén, entre d'altres coses, acabar l'autonomia dels centres i amb el decret de mínims. El portaveu dels populars, Sebastià Sagrera, s'ha assegurat que no han canviat de parer.
I com sabeu, aquest és un informatiu que avui feim per IB3 a Ràdio 2 a través d'internet, perquè la FM podeu escoltar en aquest moment o podeu seguir la segona jornada dels partits de la Copa del Rei. Quina novetat deixen de moment aquests partits, Toni Tenerife?
De moment el partit que juga a les 6 entre el Poblense i el Centre d'Esports Sabadell, de moment, a temps de descans, empat a 1 al marcador. Des de les 7 es disputa Som Malferit al Sant Jordi Club Atlètic Osasuna. A les 8 serà el torn del Real Mallorca a Hospitalet davant el Atlètic Sant Just, mentre que Eivissa tancarà la ronda de participants a Quintanar del Rei a partir de les 9 del vespre.
Pel que fa al temps, avui ha plogut a redols arreu de les Illes Balears, però demà aquesta situació, Dani Capó, bon vespre, anirà a més.
Bon vespre, sí, efectivament, avui hem tingut qualque brusca, poca cosa, però aquesta precipitació que ha caigut venia una miqueta acompanyada de fang. Demà no esperam ja aquestes condicions de terra roja, però sí que esperam unes plogudes que poden ser protagonistes, sobretot durant la primera meitat del dia. Es veu que les pluges poden arribar a qualsevol indret de l'arxipèlag, però és més probable que ho facin a punts de Mallorca i Menorca. A més, localment ho poden fer amb intensitat. A partir del capvespre ja recuperaríem una situació més tranquil·la, obririen clarianes, però fins aleshores l'ambient vendrà més bastant carregat i també amb aquestes plogudes que han comentat. Les temperatures seran més baixes demà a tot l'arxipèlag i es configurarà vent de tramuntana i de gregal que bufarà moderat. Per tant, a la mà també hi trobarem més alteració aquestes darreres hores amb àrees de maror.
Això és el que ens espera pel que fa al temps. Moltes de gràcies, Dani Capó. Tot d'una vos ampliarem aquestes i altres informacions en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Neu López, Maria Eugènia Quegles, Toni Sastre i Aina Riera, a la redacció, i Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 6 minuts, gairebé 7, de les 7, i aquest que sentireu ara és un dels sons que en deixa el dia.
Maria Dolores Almansa la Cuesta. Antonia Alonso Gómez, Manuel Alonso Ridaura, Manuel Álvarez Ruiz, Maria Consuelo Andrés...
Són noms que sentiu. De fet, una a una han sonat totes aquestes persones, els seus noms, de les 237 víctimes de València, de Màlaga, d'Albacete i també de Conca. La seva memòria ha omplit l'interior del Museu de les Ciències a la Ciutat de les Arts en un funeral d'estat senzill, contingut, quan fa un any de la pitjor catàstrofe de València. Un funeral en què l'emoció per les absències, el record per la tragèdia de fang i aigua, el silenci, la ràbia, la música i els agraïments han estat ben present, Neu López.
Sí, l'acte ha començat a les 6 de l'hora baixa, fa tot just una hora i poc, presidit pels Reis i en presència de 800 persones, entre familiars de les víctimes, els delegats del govern de les tres comunitats autònomes afectades per la Dana, això és la Comunitat Valenciana, Castella-La Manxa i Andalusia, i els batlles de les 78 localitats afectades.
També hi ha estat representat el govern d'Espanya, encapçalat pel president Pedro Sánchez, l'oposició i el govern valencià, amb el president Carlos Mazón inclòs, encara que els li han fet saber que no era benvingut per les associacions dels familiars de les víctimes en qui no s'ha vist cara a cara.
Tanmateix, li han fet saber quin és el seu parer després d'una setmana en què s'han descobert nous forats en les seves declaracions del que va fer durant les hores més complicades de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa un any. És l'escridassada que ha rebut de familiars i assistents a la seva arribada a l'acte. Li retreuen la manca de sensibilitat i la seva actuació d'ençà i fins a dia d'avui. Uns crits, una ràbia que contrasta en la música d'aquest món velatori.
A la plaça plora, que t'han vist marxar.
Interpretat per Maria Bartomeu, l'artista valenciana coneguda com la Maria, ha encoratjat i commogut tots els presents a l'inici de l'homenatge, però han estat, sens dubte, els testimonis de tres dels familiars els moments més colpidors d'aquest homenatge. Andrea Ferrari Canut, una jove de 20 anys, va perdre la seva mare durant la Dana. I Nayara Chalia va quedar vídua. Havia conegut el seu home, Slim Reje, a Mallorca.
Yo cuento mi historia, pero aquí, en esta sala, hay 237 historias, con nombres y apellidos, con familias destrozadas y con sueños rotos. No podemos olvidar que hay familias que han perdido más de un ser querido, además de niños con toda una vida por delante. No me puedo imaginar por lo que estáis pasando. Solo lo sabéis vosotros. Hay muchas almas rotas aquí hoy unidas por el dolor.
Virginia Ortiz ha recordat el seu cosí, Juan Alejandro, però el faristol també ha estat un altaveu per culpa de la tragèdia dels màxims responsables polítics.
Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca. Pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes.
Just després d'escoltar els vertaders protagonistes, juntament amb les víctimes d'aquest homenatge als Reis, han realitzat una ofrena floral amb la música de fons del cant dels ocells i amb el cos tret s'ha fet un minut de silenci. El darrer torn de paraula ha estat pel monarca Felip VI, que ha reconfortat els familiars i ha demanat mesures per no repetir tragèdies com aquestes. Ho ha fet davant un auditori en silenci i emocionat.
És necessari seguir analitzant les causes i circumstàncies de la tragèdia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita.
L'acte ha clos en l'adagio del concert d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Ni el president valencià Carlos Mazón ni el cap de l'executiu central Pedro Sánchez han pres la paraula. I encara que en el programa no estava previst que els Reis donessin el condol a les famílies del monarca, s'han votat el protocol, com ja varen fer fa un any, en el funeral religiós, en un gest que els familiars han agraït emocionats.
I aquest no ha estat l'únic acte d'homenatge d'aquest aniversari tràgicament assenyalat, perquè a l'Etura, Albacete, a les 5 de l'hora baixa, s'ha celebrat un acte commemoratiu per recordar les 6 persones que moriren a aquest poble. També la plataforma d'entitats socials, Acord Social Valencià, ha celebrat o celebra encara ara marxes silencioses pels pobles de la comarca de l'Horta Sud, els més afectats per la Dana, amb memòries de les víctimes. Unes marxes que confluiran d'aquí a mitja hora, gairebé, quan siguin les 7:30, al municipi de Benetús. Però els pobles on ara tenen lloc aquestes marxes, com han dit, són a la comarca de l'Horta Sud, on també s'hi troba el municipi d'Alfafar. Precisament, la docent originària de Manacor, Lluïsa Oliver, és la directora de l'escola pública d'aquest poble i fa més de 20 anys que viu a València.
Aquesta escola va patir de valent les inundacions d'ara fa un any i els infants encara n'arrosseguen les conseqüències emocionals. Això ho explica Lluïsa Oliver.
Pareix que tot va bé, però quan s'anigula, tu veus com a un nen de 5 anys, de vora tu, comença ja fa por, comença a plorar i comença a tenir una etapa d'ansietat. I dius, ostres, això no està curat, això no passa. Què feim? Feim molta feina. Ha vengut, vull dir, han tingut molta ajuda a nivell emocional.
Pocs dies després del desastre, aquesta escola va esdevenir el punt logístic de tota la contrada. Na Lluïsa va passar de ser mestra a coordinar les tasques d'ajuda humanitària similars a un hospital de campanya.
El darrer record, i crec que el pitjor de la meva vida, és sentir a la meva companyera d'aquí de l'escola quan vaig poder contactar, les seves úniques paraules van ser: Lluïsa, te deix, te penys, perquè el cotxe se me'n va i no sé què passarà. I no vaig saber res d'ella fins 48 hores després.
Un any després, els pitjors records d'Anna Lluïsa.
La veu de les persones, els túnels tot col·lapsats i tot color marró. I amb aquest olor, perquè tot s'ha quedat amb un olor especial, com a de fang, de tot el que se va mesclar aquells dies.
Per sort van sobreviure, però les hores i els dies que havien d'arribar van estar marcats per la incertesa, l'angoixa, la incredulitat, la mort, el dol.
En qualsevol cas, més de la meitat de les famílies reconeix que els seus fills han patit un retard en l'aprenentatge, com és el cas dels alumnes de Lluïsa Oliver, aquesta manacorina que fa més de 20 anys que viu a la ciutat de València i que fa feina a l'escola pública d'aquest poble, de Benetússer. En un context de crisi, anar a escola ajuda a recuperar un sentit de normalitat i també comporta esperança per a aquests infants. I si ara han conegut el testimoni d'aquesta manacorina Lluïsa Oliver, que viu a València d'ençà de fa 20 anys, entre aquelles persones que varen viure la tragèdia, tragèdia també hi havia altres ciutadans de les Illes Balears. És el cas aquest de la Vallesa d'Ermitjorn. Antònia Cans, et cel camarassa.
Va passar la nit dalt d'una nau industrial a Alfalfar després que l'aigua li arribés al coll. Camps reconeix que aquelles hores li han canviat la vida.
De passar a dir me despedeix de tothom a poder tornar a viure, te canvia la vida.
Assegura que cada dia pensa en el que va viure i dona les gràcies. També recorda les persones que van morir i demana que no ens oblidem del que va succeir perquè l'ajuda encara és molt necessària.
Jo crec que hem de donar gràcies a Déu cada dia. La vida t'abrata, la veritat, t'abrata bastant. L'únic que desig és que aquestes pobres persones, pues que qualcú pensi en elles, que no te deixi. Perquè en el moment que passa alguna cosa així, tothom se volca. Però després, la veritat, han de mestir molta ajuda i després sembla que te deixen en s'abandono, no?
Camps va tornar a l'abril a Alfalfar per comprovar en quin estat es trobava la zona.
Aquests són els testimonis de ciutadans de les Illes Balears que eren a València aquells dies, algun dels quals, com han dit, hi viven. Però allò cert és que l'aniversari de la Dana també condiciona la política i, de fet, avui ha marcat la sessió de control al Congrés dels Diputats, que ha arrencat amb un minut de silenci. De fet, avui el president espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut confrontar el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit sobre el cas Koldo per respecte, ha dit, a les víctimes.
Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su televisión española. Y volverá a mentir mañana en el Senado, porque sabe, porque si dice la verdad, acabará con usted.
En una democracia parlamentaria, evidentemente, el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho. Soy el presidente del gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales. Pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la Dana.
Precisament avui ha estat la qüestió, la de la Dana, o les seves implicacions polítiques, allò més tractat al passadís sort del Congrés, amb poques declaracions públiques per respectar aquest dol dels familiars de les víctimes, tot i que n'hi ha que sí que han volgut deixar clara la seva opinió al micròfons i ho han fet de manera contundent, com és el cas del diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Aparte de ser un inútil, un mentiroso, es un psicópata. Es de psicópata ir en contra del criterio de los familiares al funeral hoy, pero es un psicópata con cómplices, que se llaman Feijóo y Abascal.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Precisament avui, quan fa un any de la Dana, l'AMET ha activat l'avís vermell al litoral de la província de Huelva per risc extrem de precipitacions. També s'ha hagut d'enviar un missatge, és alerta a la ciutadania d'aquesta part d'Andalusia.
A Andalusia, la província de Sevilla, l'avís taronja estarà actiu fins a les 9 del vespre. De fet, des de nit passada i fins avui migdia han caigut 115 litres per metre quadrat a Sevilla capital.
Tot això succeeix quan fa un mes de les plogudes i les inundacions intenses d'Eivissa, moment en què tingueren lloc les imatges del port de la ciutat totalment anegat. I es va veure com el fang que arrossegava el torrent arribava a la mà. Unes plogudes aquestes que es tornaren a repetir amb la Dana Alice dels dies 11 i 12 d'aquest mateix mes. Precisament avui han sabut que l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja sol·licitarà al Govern Central la declaració de zona greument afectada.
En un ple extraordinari duit a terme avui a hora baixa, el consistori ha aprovat per unanimitat una petició al Consell de Ministres per atendre les afectacions en aquest municipi, tot i que el consistori no ha xifrat els danys econòmics, les fortes pluges varen causar importants afectacions materials en habitatges, locals comercials, equipament municipals i infraestructures públiques.
I són precisament els riscos per inundacions allò que és un dels punts que ha tingut en compte l'Ajuntament d'Eivissa per aprovar demà el pla d'emergències d'aquest municipi de manera inicial. L'equip de govern és conscient que arriba tard perquè és obligatori a partir dels 20.000 habitants en municipis que superin aquesta xifra pel que fa a població i, de fet, ja superen en el cas d'Eivissa els 50.000. Ivonne Aranyó.
Aquest pla estableix protocols d'evacuació pels 15 barris del municipi. Això inclou punts de trobada allà on la població s'ha d'agrupar en cas d'emergència. S'han avaluat riscos en diferents àmbits com incendis, inundacions o transport de mercaderies perilloses. Quant a les plogudes, l'alcalde Rafa Triguero ha assegurat que les vies que recorren la ciutat d'Eivissa no tenen xarxa de pluvials adequada.
Totes les vies que recorren la ciutat d'Eivissa no tenen pluviales para evacuar el agua que ellas mismas recogen. Por lo tanto, uno de los trabajos en este presentes, empezar a preparar la ciudad.
Trigueró ha tornat a reclamar l'estat de declaració d'emergència perquè està vinculada a bonificacions per als afectats.
Muchas bonificaciones fiscales para vecinos, para comerciantes, van ligadas a esa declaración de emergencia, por lo tanto, es de imperiosa necesidad esta declaración para la ciudad de Ibiza.
En aquest sentit, ha assegurat que més de 350 negocis es van veure afectats i que calcula que gairebé una quarantena d'habitatges han quedat malmesos.
Això pel que fa a les inundacions de fa un mes a Eivissa, precisament en parlam, perquè ara fa un mes, però sobretot avui, parlam dels riscos ambientals que tenen a veure amb les tragèdies climàtiques perquè fa just un any de la tragèdia de la Dana a València. De fet, a les Balears i arreu de l'Estat creï la consciència sobre els riscos que això comporta. Avui en dic que parlant de l'homenatge a València i també els científics alhora suggereixen que a determinades parts del món els huracans de poc ençà són més intensos. De fet, l'huracà Melissa ha deixat al manco 10 persones mortes al sud d'Haití, mentre que hi ha un número no determinat de persones desaparegudes a causa del desbordament del riu Ladik que travessa aquesta ciutat.
Melissa també ha provocat inundacions i crescudes de rius a Cuba i ha obligat a realitzar els primers rescats. L'Havana ha posat 6 províncies de l'illa en alerta i ha evacuat més de 700.000 persones. A Jamaica, les autoritats temen que el temporal hagi deixat víctimes.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Parlem ara de succeïts i d'un fet que ha tingut lloc avui a migdia perquè el conductor de l'ambulància implicat en l'accident en què un motorista de 66 anys ha mort avui a la barriada de la Indioteria Palma hauria donat positiu en cocaïna. Aquests són els resultats de les analítiques que s'han realitzat al conductor del vehicle sanitari, tot i que es tracta d'una prova inicial i que ara s'haurà de corroborar en un laboratori.
La topada s'ha produït al carrer Gremi de Tintorers quan faltaven 3 minuts per a les 12:30 del migdia. L'ambulància realitzava un trajecte d'emergència i ha xocat contra la motocicleta. Els metges del vehicle sanitari implicat en el sinistre han atès l'home de manera immediata. Els facultatius li han practicat les maniobres de reanimació, però finalment no li han pogut salvar la vida.
Un home de 54 anys ha estat trobat mort avui a les 11 del matí a la carretera de Solla, a Palma. Es tracta d'un conegut empresari, propietari d'un negoci de restauració de l'Eixample de Palma i que estava desaparegut d'ençà de dissabte passat.
El grup d'homicidis de la Policia Nacional s'ha fet càrrec del cas. En una primera anàlisi del cadàver s'han pogut identificar diferents ferides. Ara, però, s'està a l'espera de l'autòpsia per determinar les causes de la mort, tot i que fonts properes de la investigació apunten que es podria tractar d'un suïcidi.
I 10 detinguts a Mallorca en una nova fase de les operacions Manso i Enroque contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. Aquest operatiu ha començat aquest dematí en registres simultanis a domicilis de municipis d'arreu de l'illa.
Els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil n'han fet 18 a Palma, Manacor, Marratxí, Cala Ratjada i Son Servera. En total s'han detengut 10 persones i s'han intervengut diferents quantitats de droga, a més de dobbers en efectiu presumptament relacionats amb el narcotràfic.
I parlam d'una altra qüestió, perquè queda suspès durant 4 dies el judici contra 3 acusats per haver assassinat de manera presumpta un infant petit, un nadó acabat de néixer, a Porto Cristo l'any 2023. Segur que tots recordeu aquest cas. El tribunal ara té dubtes sobre si un dels pèrits de la defensa està o no titulat en medicina. Dimecres les parts es tornaran a reunir i de moment no se sap si el tribunal jurat es dissoldrà.
De fet, en funció dels certificats de titulació que porti el pèrit al judici, podrà seguir amb els mateixos membres del Tribunal Jurat. La Fiscalia reclama la mare de la nounada i el seu cunyat la pena de presó permanent revisable per haver llançat la menor a un contenidor. Les defenses, en canvi, consideren que l'infant va néixer mort i que, per tant, no serien responsables del delicte d'assassinat.
Les parts hauran de comprovar ara la documentació aportada per aquest pèrit i també hauran d'analitzar si els membres del Tribunal Jurat estan contaminats per les declaracions que han pogut escoltar d'aquesta part. Parlem ara d'una altra qüestió, perquè la tercera sessió que ha tingut lloc avui a l'Audiència Nacional en la causa contra els 6 detinguts com a presumptes jihadistes a Inca ha estat marcada per la tensió.
Sí, perquè les defenses han intentat mostrar la manca de rigor dels pèrits quan varen analitzar els vídeos que són proves de càrrec en la causa. La base de la defensa és demostrar que aquests vídeos precisament són de caràcter religiós i no d'adoctrinament o a favor del terrorisme islàmic.
I el Tribunal Superior de les Casillas ha confirmat la sentència de 2 anys i 1 dia de presó per a l'antic rector de la parròquia de Can Picafort, Pere Barceló, per abusar sexualment d'una nina a la qual li fa la catequesi.
Els fets tingueren lloc entre els anys 2007 i 2008, quan la jove tenia entre 6 i 7 anys. La sentència encara no es ferma i s'hi pot recórrer en contra. Cal recordar que Barceló va ser el primer capellà expulsat de l'Església per abusos sexuals a Espanya i que ja va complir 6 anys de presó per un altre cas de pederàstia.
La Policia Nacional ha detingut 4 persones a Ferreries per venda de droga.
Estaven vinculades a una associació canàbica i l'operatiu policial ha permès intervenir-ne més d'11 quilos. A més, s'han confiscat 13.000 euros en efectiu, 2 vehicles i 7 telèfons mòbils.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca reclama al Ministeri de l'Interior que iniciï la repatriació dels 463 menors estrangers no acompanyats que atén l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. L'argument de l'IMAS és que la llei d'estrangeria obliga l'Estat a sol·licitar al país d'origen la informació sobre la situació familiar dels menors migrants. Les darreres xifres de l'IMAS indiquen que dels 463 menors que acull la institució insular, un 23% provenen d'Algèria, un altre 24% de Guinea, un 15% de Mali i un 8% hauria han arribat dels països de la zona coneguda com la Banya d'Àfrica.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha enviat avui un escrit al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en què li demana si ja ha reclamat aquesta informació als països d'origen. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, explica que aquest és el pas previ per després posar en marxa el procés de repatriació.
Los menores con quien mejor van a estar es con sus familiares. Pero incluso la ley, en este artículo 35, determina que en caso de que no sea posible el retorno con sus familiares, deberán ser los sistemas de protección de menores de los países de origen los que deberán acoger a estos menores. Por tanto, esperamos que el Ministerio del Interior esté ejerciendo sus competencias.
I els socialistes ja han condemnat la sol·licitud feta per Galmés. La portaveu del Consell, Catalina Cladera, li demana que rectifiqui.
Mai me pensava veure el president de Mallorca, el president Galmés, fent això. Ho fa perquè cada vegada està més a prop de l'extrema dreta o cada vegada ja està més posicionat en l'extrema dreta. Crec que ja ha adelantat en els seus ultres que tenen asseguts en el govern.
Precisament aquesta confrontació política a causa de la migració, de la repatriació del menor migrants, s'esdevé quan avui mateix a Eivissa ha arribat una nova embarcació des del nord d'Àfrica amb 13 persones a bord d'origen magrebí.
La delegació de govern ha explicat que la Guàrdia Civil els ha trobat a les 12:30 de la matinada a la zona d'Escubells, a Sant Josep de Satalaia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I la Plataforma per la Memòria Democràtica ha commemorat avui el dia en record de les víctimes del franquisme. Ho ha fet en la lectura d'un manifest a la plaça de Cort de Palma. La seva presidenta, Maria Antònia Oliver, ha lamentat que no hi hagi cap acte institucional.
Som aquí avui per denunciar aquesta manca de sensibilitat cap a les víctimes i també, en general, a tota la societat. I som aquí també per honorar-les a elles, que ens acusen a nosaltres, els sectaris, a nosaltres el que defensem, els drets, la veritat, justícia, reparació, de totes les víctimes, absolutament de totes les víctimes, sense fer cap tipus de distinció. El que passa és que n'hi ha uns que no ho tenen, i les altres sí. Per tant, han de lluitar per aquestes també, sobretot per aquestes.
Continuem parlant de política perquè el Partit Popular tombarà dimarts al Parlament la iniciativa de vots que pretén modificar la llei d'educació. Si bé les dues parts estan d'acord en la vehicularitat del castellà a les escoles, la proposició de vots va més enllà i pretén, entre d'altres coses, acabar amb l'autonomia dels centres i amb el decret de mínims.
El portaveu dels Populars, Sebastià Sagreras, ha assegurat que no han canviat de parar.
L'acord del Partit Popular amb vots de pressupost no era aquest. Evidentment, aquesta llei va de més coses, coses que nosaltres des del primer moment han considerat línies vermelles.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, demana al PP que s'ho repensi.
Lo único que le hemos pedido nosotros al Partido Popular, por activa y por pasiva, es que se admita a trámite esta ley, que se debata, que se discuta en el Parlamento, que para eso hemos venido.
Tanmateix, Vox assegura que no hi ha cap tipus de negociació en marxa amb el PP pel que fa als pressupostos. De fet, el govern encara no ha registrat al Parlament el sostre de despesa per tal que es pugui aprovar o no.
I a Menorca, el PSOE reclama que el pressupost insular de l'any 2026 incloguin una partida de 10 milions d'euros per fer front a la crisi de l'habitatge existent. Reconeixen que les competències són autonòmiques, però alhora mantenen que el Consell, asseguren, pot fer més d'allò que ha fet fins de moment. Amb el milió d'euros pressupostat enguany, s'han comprat fins a 3 finques per construir-hi habitatge protegit. Així ho ha explicat el secretari general a l'Illa, Pepe Mercadal, qui ha assegurat que vol que s'incrementi la dotació econòmica en aquesta partida.
Multiplicar per 10 la partida actual i en paral·lel tant per comprar solars on construir pisos d'habitatge protegit com per directament també comprar pisos ja construïts i declarar-los de protecció pública.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassem ara els titulars més destacats d'aquest dia 29 d'octubre, un dia quan fa just un any que va tenir lloc la tragèdia de la Dana, en què moriren 237 persones. Recordem que la majoria de les víctimes varen ser a València, però també n'hi va haver a Andalusia i Castella-La Manxa. Han estat aquests els noms de totes i cadascuna d'aquestes persones els que s'han fet dir a l'homenatge d'estat que fa poc que ha acabat a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.
Antonio Noblejas Sánchez Migallón, Hipólita Ojeda Lara, Sufián Ujma, Fernando Páez Robles, Raquel Pagán Romero.
L'acte l'han presidit els Reis i el govern central ha estat encapçalat per Pedro Sánchez, mentre que la Generalitat Valenciana l'ha representat el president Carlos Mazón, a qui els familiars de les víctimes han fet saber que no era benvingut a l'acte. Mazón no s'ha acostat, de fet, a la bancada dels familiars, algun dels quals l'han rebut en retrets i crits d'assassí. És aquesta una tragèdia que també té conseqüències polítiques.
Sí, perquè la Dana ha marcat avui la sessió de control al Congrés dels Diputats. El president espanyol Pedro Sánchez no ha volgut confrontar amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit sobre el cas Koldo per respecte a les víctimes.
Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su televisión española. Y volverá a mentir mañana en el Senado, porque sabe. Porque si dice la verdad, acabará con usted.
En una democracia parlamentaria, evidentemente, el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho. Soy el presidente del gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales. Pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la Dana.
En crònica negra, a les Illes Balears, un motorista de 66 anys ha mort avui a migdia a Palma i això ha estat a la barriada de la Indioteria.
L'accident s'ha produït quan una ambulància en servei d'emergència ha col·lidit amb el motorista. El conductor del vehicle sanitari hauria donat positiu en cocaïna a la prova inicial que ara s'haurà de corroborar al laboratori.
I un home de 54 anys ha estat trobat mort avui de matí a la carretera de Solla.
Es tracta d'un conegut empresari, propietari d'un negoci de restauració de Palma que estava desaparegut d'ençà de dissabte passat. Segons la Policia Nacional, tot apunta a un suïcidi.
El Consell de Mallorca reclama al Ministeri de l'Interior que iniciï la repatriació del 463 menors estrangers no acompanyats que atén l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
L'argument de l'IMAS és que la llei d'estrangeria obliga l'Estat a sol·licitar als països d'origen informació sobre la situació familiar dels menors migrants. El Consell de Mallorca ha demanat avui al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, si ja ha iniciat aquest tràmit.
El Partit Popular tombarà dimarts al Parlament la iniciativa de vots que pretén modificar la llei d'educació.
Si bé les dues parts estan d'acord amb la vehicularitat del castellà a les escoles, la proposició de Vox va més enllà i pretén, entre d'altres coses, acabar amb l'autonomia dels centres i amb el decret de mínims. El portaveu dels populars, Sebastià Sagreres, ha assegurat que no han canviat de parar.
I és el moment ara dels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
Vos recordant que aquest és un informatiu que avui feim per IB3 a Ràdio 2 a través d'internet, perquè per la FM podeu escoltar en aquest moments la segona jornada de la Copa del Rei. Quines novetats deixen en aquest moments aquest partit, Toni Tenerife?
Doncs de moment tenim un partit que juga des de les 6 entre el Poblense i el Sabadell, marcador d'empat a 1 quan ja es tenia la segona part, ben ficat a la segona part, recordem que se va avançant el marcador El conjunt català mitjançant Rubén Martínez de punt de penal, abans d'acabar la primera part, Diego, també del dels 11 metres, ha posat l'empat a 1. I després tenim el partit de les 7 disputes amb el ferit entre el Club Esportiu Sant Jordi i el Club Atlètic Osasuna, on just ara mateix s'ha assenyalat pena màxima en contra del conjunt mallorquí, quan millor ho estava fent l'equip que avui actua com a local, com és el Club Esportiu Sant Jordi. Una pena màxima prou clara, la veritat, tot s'ha de dir, i que ja en serà el Club Atlètic Osasuna quan ja portant 33, quasi 34 minuts de la primera part. Aquí ve el llançament, pràcticament ha entrat plorant perquè l'ha tocat el porter del Sant Jordi Coi, però finalment no ha pogut evitar el gol per part del Club Atlètic Osasuna, que s'avança el gol, gol de Raúl García, el dorsal número 9 del Osasuna, per tant, minut 34, Sant Jordi 0, Osasuna 1. I a les 8 serà el torn del Real Mallorca, és de Iago Barrasate, sense Murici, que es baixa de darrera hora. Visiten l'Atlètic Sant Just, equip de la Lliga Elite Catalana, que no pot jugar al seu camp. L'escenari serà la Feixa Llarga, camp on habitualment juga el Club Esportiu Hospitalet, i que té cabuda per gairebé 100.000 espectadors. Sentim a Iago Barrasate a la prèvia del partit.
Hemos hecho lo que tenemos que hacer, analizar al rival como si fuese un partido de Liga, respetarlo al máximo y a partir de ahí jugar un partido con mucha seriedad para intentar pasar. Es una ronda que aquí lo sabéis bien, que genera mucha ilusión y para tener un recorrido largo en esta Copa primero hay que pasar estos partidos.
I per tancar la jornada copera, d'avui dimecres tenim a les 9 al Quintanar del Rei, segona federació, que juga davant una primera federació com l'Eau d'Eivissa, un partit que es disputarà a l'estadi San Marcos. Miguel Álvarez, tècnic de l'Eau d'E, no vol confiances davant un rival a priori inferior.
Estamos preparando el partido como si fuera el más importante porque es el más inminente, independientemente del rival que sea y de cómo esté clasificado.
Els quatre partits d'avui en representació balear es poden seguir en directe per IPT Ràdio. Recordin que el programa ha començat ja a les 5. Ahir ja van veure dues sorpreses a la Copa. L'Ourense va eliminar tot un primer con l'Oviedo, tant per 3-2, i l'Extremadura va deixar fora les Palmes de la segona divisió per un marcador més contundent, si cal, 3-1. I també van viure una jornada intensa amb el Club Esportiu Constanci com a gran protagonista. El Cojo Dic, que va perdre la pròrroga per 2-3 amb el Girona, un partit en què els inquers varen lluitar fins al final. I en generes és l'entrenador del Constanci.
I realment m'han fet sentir un entrenador d'èlit. És a dir, poder competir contra aquell equipàs de tu a tu durant 90 minuts, la veritat és que això és el somni de qualsevol entrenador. M'haig sentit molt bé, molt còmode amb l'equip, ells responien a tot el que els varen demanar i, pues, mira, al final pues, varen fer tots un partidàs i va ser una festa, jo crec, històrica.
I per demà tancarà la ronda d'equips del futbol balear el torneig de Copa l'Atlètic Balears, que rep a les 8 la visita del Nàstic de Tarragona Primera Federació. La gran novetat, que el seu davanter referenci, Florin Andone, torna a una convocatòria. Luis Blanco, tècnic blanquiblau, va dir això a la prèvia del partit.
No tiene nada que ver con la liga, pero sí que tiene que ver con que nosotros nos sintamos bien, con hacer las cosas bien y las cosas mejor. Y contra un gran rival de superior categoría que está confeccionado para ascender a segunda división A, con una plantilla muy amplia que nos va a poner unas cosas muy difíciles, pero estamos súper súper ilusionados y confiados en que podemos hacer un buen partido y ganar la eliminatoria.
I recordar que des de les 7 i mitja està en marxa el partit entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Etoile Francès, corresponent a la primera jornada de la main round de la Champions de Futbol Sala. Pel que fa al Gassi Fredevisa, ahir li va anar bé el seu partit de Copa davant l'Hospitalet, un rival de segona B que va caure de forma clara 3-7 davant el conjunt pitius. José Fernández, l'entrenador del Gassi Fred.
Ja ho havíem dit, que aquesta competició, si no us ha enxufat, podem tenir problemes. Contents per, sobretot, no pel resultat, però sobretot per la imatge i per què hem passat d'eliminatòria.
Amb aquest triomf, els Vicenç tenen assegurat un enfrontament amb un equip de la Lliga Sobal a la pròxima ronda de Copa. I I tancam amb bàsquet. Palmer Bàsquet, coet de la primera federació amb 4 derrotes en 4 partits, han mogut fitxa. Des d'avui, Hansel Atencia ja forma part del roster del conjunt mallorquí. Va ser colombià de 1,79-28 anys, té una llarga trajectòria a equips de la primera federació com l'Estudiantes, Oviedo, Cáceres, Valladolid, Betis i Cantàbria. És internacional pel 5 cafeter des de l'any 2016. Amb aquest amunt de bàsquet, ho deixem aquí.
Moltes gràcies, Toni Tenerife. Aquesta és l'actualitat esportiva i nosaltres vos recordam que aquest és un informatiu que avui feim per IB3 a Ràdio 2 i ho feim a través d'internet, perquè la FM, a través de la FM, volien dir, podeu seguir en aquest moments la segona jornada de la Copa del Rei. Tot seguit, vos referim unes informacions en format més breu de l'àmbit internacional.
Escoltau l'informatiu Vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Més de 100 palestins han mort en la massacre més gran d'ençà de l'alto el foc establert a la Franja de Gaza fa gairebé 3 setmanes. Entre les víctimes de les desenes de bombardejos perpetrats a les darreres hores, hi ha 46 nens morts i més de 250 persones ferides. Maria Eugènia Quegles.
El govern de Benjamin Netanyahu ha anunciat al migdia que la treva es torna a aplicar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que el seu pla no està en risc i defensa el dret de l'exèrcit israelià a prendre represàlies. Els atacs van començar després de que atacàs Hamas a tropes israelianes prop de Rafah, on va morir un soldat.
I per cert que Corea del Sud és l'escenari de la trobada entre Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping. La cita serà a les 3 de la matinada, hora espanyola.
És la primera entre tots dos mandataris des del retorn de Trump a la Casa Blanca i s'espera que s'estableixin les bases d'un acord comercial que rebaixi la tensió entre tots dos països i eviti una escalada a nivell mundial. Uns acords que Trump ha signat en matèria de comerç, seguretat i terres rares amb Malàsia i el Japó, on també s'ha aturat durant la seva ruta asiàtica.
I parlem ara d'un conflicte internacional que fins ara ha tingut poca projecció a l'àmbit internacional, per dir-ho d'alguna manera, perquè més de 460 persones han mort en una maternitat a la regió de Darfur, al Sudan, en una nova onada d'atacs dels paramilitars que mantenen un setge sobre la zona d'ençà de fa un any i mig. Mentre el Programa Mundial d'Aliments denuncia l'expulsió de dos coordinadors del país perquè el seu Ministeri d'Exteriors els ha declarat persones non grates sense donar-ne cap tipus d'explicacions.
El Programa d'Aliments de l'ONU assenyala en un comunicat que les necessitats humanitàries al Sudan mai han estat tan grans. Hi ha 24 milions de persones fent front a una inseguretat alimentària aguda i comunitats senceres afectades per la fam.
I l'operació policial iniciada aquest dimarts a Rio de Janeiro ha deixat al manco 132 persones mortes, entre ells 4 agents de la policia. És la més letal de la història d'aquesta ciutat brasilera.
La xifra s'ha disparat quan han aparegut desenes de cadàvers alienats en un carrer de la favela de Pena. El govern regional qualifica l'operatiu com a necessari.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Tornem ara a les Illes Balears per parlar de qüestions de l'àmbit sanitari o assistencial, perquè les demandes dels familiars i del personal del geriàtric de Sant Lluís a Menorca s'acumulen a causa d'allò que consideren un mal funcionament d'aquest centre. El principal escull asseguren que és la manca de personal per poder atendre aquests residents amb un perfil de cada vegada més dependent. Partit Popular i PSOE es reuneixen demà per cercar-hi solucions. Carles Marquès.
Mala qualitat del menjar, problemes de personal, mal pagat i amb una elevada rotació, manca d'espais per poder compartir amb les famílies, restriccions d'higiene amb una sola dutxa a la setmana per resident, manca de recursos materials per fer la feina, són alguns del llarg llistat de problemes que arrossega el geriàtric de Sant Lluís, que demà abordaran en una reunió els familiars dels usuaris, els treballadors i els representants de l'empresa Serveo. Problemes que han derivat en episodis greus que han estat a punt de provocar algun disgust seriós als usuaris, com el que va passar fa uns dies quan un treballador va confondre la medicació d'un resident amb la d'un altre intern. Un episodi propiciat per la falta de mans i la situació d'estrès del personal, que per sort no va tenir més conseqüències. En aquest escenari, el Partit Socialista de Sant Lluís es reuneix demà amb el Partit Popular per cercar una solució al problema. Lola Estrons és la batlessa de Sant Lluís. La sentim.
Nosaltres intentarem cobrir-ho des de l'Ajuntament. fins allà on puguem. El màxim és 20%, però hem de tenir en compte que si posem per aquí hem de llevar d'una altra banda. Un altre servei se'n ressentirà, però està clar que aquesta és una prioritat per nosaltres. És molta més gent, cada vegada més dependent, i clar, aquí ja veiem, no hi ha prou mans per atendre aquest grau de dependència, que és molt major del que ho era abans.
Tot això passa mentre la directora Jessica Amatlé ha anunciat que se'n va després de demanar una excedència de 2 anys. L'Ajuntament ja li cerca relleu.
Això pel que fa a Menorca i a Mallorca, el Parc Sanitari Bons Aires, on se troba l'antic Hospital Psiquiàtric de Palma, podrà acollir a partir d'ara gairebé el doble de pacients amb trastorns de salut mental greus. Després d'una remodelació d'aquestes instal·lacions de la unitat d'hospitalització intermèdia, s'han millorat els recursos disponibles i s'ha incrementat la seguretat.
La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que la capacitat per assistir pacients en trastorns greus ha passat de 24 llits a 46.
Como se ha hecho es una recuperación completa por dentro del edificio, ¿con la idea de qué? Con la idea de ampliar realmente toda la utilización del mismo y de hacerlo de alguna manera mucho más eficiente. En esa línea, aquí vendrán también los pacientes de subagudo. Sabéis que en subagudo hay un tipo de pacientes que son pacientes con patología mental grave.
La remodelació respon a la necessitat de traslladar l'activitat assistencial de l'edifici de subaguts, que presenta deficiències estructurals importants que no es podien corregir mentre estava en funcionament. Ara, de fet, començarà la reforma d'aquesta àrea, que passarà a ser de consultes externes i tindrà una sala per tractar la depressió persistent i un hospital de dia.
Parlem ara d'una qüestió ben diferent, perquè la Universitat de les Illes Balears ha investit avui doctor honoris causa Mateo Valero. És considerat una de les figures mundial més destacades en el món de la supercomputació.
Valero és un dels científics més rellevants en l'àmbit internacional. Dirigeix el Centre Nacional de Computació a Barcelona des de fa 2 dècades, amb 1.200 investigacions. Fan càlculs que es cursen investigacions de dècades a setmanes. Són aplicacions per a biomedicina, però també per a ciències socials de la Terra o la predicció de resposta a catàstrofes. Ara estan immersos en els bessons digitals, autèntiques còpies virtuals.
Quizá el reto mayor que tiene hoy la humanidad es hacer un gemelo digital del cuerpo humano, que será un reto que yo no lo veré. Me gustaría verlo de la computación cuántica, pero igual no lo veo tampoco y bueno, ahí estamos.
Aquesta és la veu d'una personalitat mundial o d'una figura mundial, segons consideren els entesos de la supercomputació, i qui ben aviat tindrà un supercomputador a ple rendiment serà la mateixa UIB. En aquest moment ja marxa un 35% d'aquesta infraestructura i en el proper mes de juny ja podria funcionar de manera completa.
Això sí, després s'ha de formar el personal per treure'l profit. L'objectiu és donar servei a grans càlculs en l'investigació, tant d'experts de la universitat com d'altres institucions. Albert Ortiz és el director del Centre de la Supercomputació de la Universitat.
Serà una infraestructura mixta perquè tant donarà suport per computació del rendiment com per intel·ligència artificial. Les aplicacions d'intel·ligència artificial, la investigació d'intel·ligència artificial, necessita d'un hardware, d'un maquinari específic per tal de poder-lo fer amb la rapidesa que és necessari.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Són gairebé el mes de novembre i això vol dir que estem de cuir oliva, una cosa que cada vegada més cases es fa de manera particular. I després de 2 dies sense rebre, sense agafar l'oliva de particulars, demà de matí, a primera hora del dematí, en concret a les 7 del dematí, la tafona de Caimari en tornarà a acceptar. És el que passa aquests dies a moltes de tafones de Mallorca. La maquinària no dona l'abast per a moldre tota l'oliva que arriba a causa de l'elevada producció de la collita d'enguany.
Aquesta tafona té capacitat per premsar 3.000 quilos d'oliva cada hora. La gerent de la tafona de Caimari és na Cati Mateu.
Han hagut de tancar les portes, no poden rebre més oliva fins a dijous. Aquest dijous en tornaran a rebre. Demanam a la gent que estigui tranquil·la perquè feim feina dia i nit i no aturant la tafona. Realment funciona les 24 hores.
Molt de particulars la triem perquè hi poden anar sense cita prèvia.
Jo som de l'Aró i duc l'oliva aquí fa 2 anys. I aquest pic ha hagut 93 quilos i m'han tocat 12 litres.
Teniu que esperar 2 o 3 dies perquè està un poc esto ahora en plena temporada, lleno y bien, a disfrutar del pan bòlic.
A la Tafona de Caimari, la campanya d'elaboració d'oli va començar dia 6 d'octubre i s'allargarà fins al 20 de desembre. Calculen que arribaran als 2 milions de tones d'oliva.
Allò cert és que fer que cadascú faci el seu propi oli, fer-lo i també tastar-lo i menjar-ne, o fent-ne recetes com és el cas del pa amb oli, és un gust i un luxe per a moltes de persones.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Aquesta cançó que sentiu, aquest tema, són oes dels cèlebres grup Xarango, perquè aquest dissabte, dia 1 de novembre, ja sabeu que és Tots Sants i ja sabeu que antigament aquesta era una celebració que servia per recordar els familiars difunts, però que darrerament, en aquests darrers anys, ha pres un altre caire, això de Tots Sants, perquè ara els més joves, en lloc de dir-li Tots Sants, allò que li diuen és Halloween i el motiu de celebració és ben diferent d'allò que era un temps. I doncs aquesta serà la temàtica, és a dir, la de Halloween, la temàtica d'una festa que acollirà la plaça de Toros de Palma. L'han anomenada Escoliseu Menut i serà un espai de màgia, de riars, de diversió i també de por, perquè, clar, una cosa va en l'altra. Es tracta d'una festa organitzada en la col·laboració del Circ Bové i petits i grans estan convidats a anar-hi disfressats per gaudir d'un dia ple de sorpreses.
Durant tot el dia, els assistents podran gaudir d'un ampli programa d'activitats en el qual hi haurà espectacles de circ i propostes artístiques sorprenents, jocs sostenibles i creatius per totes les etats i tallers participatius de circ on els més petits podran posar-se a prova i aprendre noves habilitats. També hi trobaran uns cavallets molt ecològics i respectuosos amb el medi ambient i un cercavila de música i circ compliran l'espai d'alegria, color i moviment. Tià Jordà és el director de Circ Bové i organitzador d'aquest Coliseu Menut.
Trobarem espectacles de circ de tot tipus, jocs, ludoteques, tallers de circ, cercaviles i moltes coses més que no volem desvetllar perquè crec que serà una sorpresa quan la gent se trobi.
Idò, amb això que sentiu, amb aquesta música, ja ens ambientam en una temàtica ben diferent, perquè aquests dies d'avui són dies de feina ben intensa al Teatre d'Esborn. Aquest cap de setmana arriba a Ciutadella Tosca, una de les òperes més emblemàtiques de Puccini, i ho fa de la mà del Teatre Principal de Palma. Els equips de tots dos teatres, el del Born i el del Teatre Principal de Palma, comporten més de 100 persones de moviment que fan feina per adaptar la producció a l'escenari de Menorca. Et cel Camarassa.
El decorat i el vestuari de l'òpera més cèlebre de Puccini ja són a Ciutadella. Venen directes del Principal de Palma amb el repte d'adaptar-ho a l'escenari del Teatre d'Esborn. Tot un repte pel director Josep Marquès.
Una òpera són com tres o quatre obres dins una, no? Amb tres canvis de decorat, per tant també tres canvis de vestuari, per tant també tres propostes d'il·luminació distintes i s'han de fer molts ajustos dins la caixa escènica per fer cabre tot això.
Els equips de tots dos teatres, més de 100 persones, treballen per fer-ho possible. També s'ha traslladat a Menorca el director del Principal de Palma, Miquel Martorell.
Desplaçam 66 persones de Palma, juntament amb SOCIM, juntament amb Escola Infantil, amb tot el personal que està fent feina aquí de la pròpia Ciutadella, i és una bomba artística, no?, poder fer una producció d'aquest tipus en solistes internacionals, també nacionals i illencs.
També són més de 100 els artistes que pujaran dalt l'escenari per donar vida als protagonistes de Tosca, una producció del Teatre Massimo de Palerm i que arriba a Ciutadella gràcies a l'aliança entre el Principal de Palma i el Teatre d'Esborn, tal com explica Josep Marquès.
Tenim en Simon Orfila, que ha debutat amb aquest paperàs. És un orgull tenir un menorquí damunt d'aquesta producció escènica, un menorquí amb carrera internacional, que va debutar a Palma i ara debuta aquí.
La primera funció serà aquest divendres i n'hi haurà una segona diumenge. Les localitats ja fa dies que estan gairebé exaurides.
però fem encara més propostes culturals perquè el músic mallorquí Ferran Pisaguea actuarà el dijous dia 31 d'octubre a les 8 hores al casal de Can Gelabert de Binissalem i oferirà un recital de tiorba amb un repertori que recorre algunes de les pàgines més representatives d'aquest instrument a cavall entre els segles XVI i XVII. Aquesta és una proposta ben interessant que està relacionada, com han dit, amb un instrument concret anomenat la tiorba. Es tracta d'un llaüt d'un llarg mànec i 14 cordes que va néixer a Itàlia d'avés l'any 1600, al segle XVII. Això va ser un instrument que va ser preferit per acompanyar el cant en el primer estén de l'òpera gràcies al seu so profund i càlid.
El programa del Concertido inclou obres de Girolamo Cazzabent, Alessandro Piccinini i altres compositors que van marcar el naixement del repertori per a tiorba solista en un recorregut que combina sensibilitat, virtuosisme i una serenitat d'una bellesa poc habitual.
La tiorba és un llaüt que va existir molt poc temps, durant uns 100 i pocs anys, en el segle XVII. I la música per aquest instrument, com que és un instrument que va existir en una època molt concreta i molt determinada, i el seu repertori també té unes característiques això molt singulars.
Ferran Pisà és titulat en interpretació de guitarra i guitarra barroca pel Conservatorium van a Amsterdam i en instruments antics de corda polsada per l'IESMUC, on estudià amb Xavier Díaz Latorre. La seva trajectòria uneix la recerca històrica, la interpretació en criteris d'època i la voluntat de fer accessible al públic actual la música dels instruments antics. L'entrada al concert es lliura fins a completar l'aforament.
A la vora del riu mare me deixen les espardenyes. Mare, no li ho diga al pare que jo tornaré per elles. A la vora del riu mare...
Parlam de música tradicional perquè en aquesta hora, fa just a les 7, començava la presentació del llibre Els cants tradicionals del Països Catalans. Això és a Palma, la llibreria Quart Creixent, però demà, que és dijous, n'hi ha una altra oportunitat, perquè aquesta obra de l'estudiós d'aquesta temàtica del cant tradicionals, Jaume Llats, el presentarà a les 7 de l'hora baixa al Museu de la Paraula de la Casa del Pare Ginard a Sant Joan. Les informacions que contenen aquest llibre provenen de recerques directes fetes per aquest autor del llibre durant molts anys.
Combinades amb moltes informacions cercades en bibliografia, ofereix una visió global de les situacions i les maneres de cantar les terres de parla catalana com les Illes Balears entre la segona meitat del segle XIX i finals del segle XX. Incideix en l'oralitat com la via de transmissió d'aquests cants entre les persones de classes populars d'un món rural, però també entre els habitants de les ciutats. Una societat que va viure grans transformacions amb el procés d'industrialització i l'aparició dels mitjans de comunicació de masses.
Que ja tot reposa tranquil, sembla tan clara la vida. És tan senzill veure-ho tot des d'aquí, et semblaria mentida.
I de bo recordam que la presentació del cant tradicional dels Països Catalans és demà a les 7 de l'hora baixa al Museu de la Paraula Casa del Pare Ginart a Sant Joan. Però avui vespre, allò que també és notícia, és aquesta altra música. Idò, si ahir Lady Gaga va ser notícia perquè actuava a Barcelona al Palau Sant Jordi, avui ho torna a ser perquè ofereix el segon dels tres concerts que ha d'oferir aquesta ciutat. Amb aquesta informació haurem arribat a les 8 del vespre en aquest informatiu que vos hem fet des de Ràdio IB3 2 per internet a causa del partit de la Copa del Rei.